El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. El món és digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Com sabeu, a aquest programa acostumem a convidar a empresaris, a tècnics, a desenvolupadors, a emprenedors que han desenvolupat alguna tecnologia o que estan practicant alguna metodologia o que són experts en alguna branca de la digitalització per parlar-nos de les seves experiències o dels seus productes, dels seus serveis, amb la intenció clara d'ajudar els empresaris de les pimes en el seu procés de transformació digital, en el seu procés de digitalització. El programa d'avui serà una mica diferent. Avui presentem o volem presentar una novetat en el món de la tecnologia, com és un festival. No és que un festival de tecnologia sigui una novetat, sinó que el festival que avui volem presentar, el Tech & Play, té una característica diferencial, que és que realment està dissenyat per tothom. Aquest esdeveniment, que organitza la Mobile World Capital Barcelona, és el primer festival de tecnologia, com acabo de dir, dissenyat realment per a tothom, que busca humanitzar la tecnologia i que tothom pugui accedir-hi d'una manera lúdica, senzilla i educativa. La setmana passada, durant els dies 17 a 19 de març, al Teatre Lliure de Montjuïc es van dur a terme més de 30 activitats gratuïtes pensades perquè petits i grans poguessin veure i tocar i experimentar, per què no, amb les novetats tecnològiques més recents que es van presentar a l'última edició del Mobile World Congress Barcelona, que aprofito per repetir, com ja vaig dir al programa anterior, que va ser un autèntic èxit i que va situar el Congrés a quasi bé a l'època de la prepandèmia. Tornant al festival, aquest festival, el Tech & Play, va comptar amb una àmplia varietat d'activitats, des de tallers per aprendre a programar i crear aplicacions mòbils, fins a demostracions de robots i drons, passant, evidentment, per xerrades i conferències impartides per experts en el món de la tecnologia. En definitiva, Tech & Play podem dir que és un festival per a tota la família que busca fer que la tecnologia sigui accessible, divertida i educativa. Si aquest any no veu poder assistir-hi per qualsevol cosa, potser perquè no ho coneixeu, no us podeu perdre l'edició de l'any que ve, 2024, que ja ens han promès que serà més i millor que la d'aquest any. Bé, doncs per parlar de tot això tenim avui aquí al programa convidat el Martín, l'Eduard Martín. Ell ha passat més d'un cop ja pels nostres micròfons i és Intelligent Connectivity Director a la Mobile World Capital Barcelona. I ja, sense més preàmbuls, comencem el programa d'avui. Bé, Eduard, doncs, abans de tot, benvingut un cop més al nostre programa.
Moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
Bé, i abans de començar, abans de parlar del Tech & Play, que és el tema d'avui, m'agradaria aprofitar que et tenim aquí davant perquè ens facis 5 cèntims de què et va semblar aquesta última edició del Mobile World Congress.
Doncs mira, em va semblar que era un retorn a l'etapa prepandèmia. Encara, certament, no s'han aconseguit el rècord de 109.000 congressistes, que és el que vam tenir a l'última edició prepandèmica, però bàsicament és un problema, una circumstància que es dona sobretot pel mercat o pel mar xinès, que encara no havien sortit en aquell moment de les restriccions de la pandèmia, perquè la xifra de 85.000 congressistes em sembla espectacular. Com a continguts, nosaltres... ara parlo de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, doncs un gran èxit, realment estem molt contents de com ha anat. Crec que la nostra proposta de relat, de plantejar serveis realistes o serveis que ja es poden comprar seguint aquest relat, no?, de com es relaciona el món físic amb el món digital, va ser molt ben acollit, el vam gamificar, amb el qual era molt fàcil provar, era molt fàcil reflexionar, era molt fàcil divertir-se, i vam fer aquest relat de Barcelona, Societat i Tecnologia, que crec que va agradar molt en els nostres tres espais.
Bé, molt bé, tenim ja aquesta impressió teva que era important per nosaltres. I ara ja entrem ja en el tema. Tech and Play, què és això de Tech and Play, que sona tan bé com tecnologia i jugar? Endavant.
Sí, de fet, per nosaltres el Congrés no va acabar el Congrés, m'has preguntat del Congrés, i el Congrés per nosaltres, per la Fundació, no va acabar amb el Congrés, sinó que vam voler extendre el Congrés amb el Tech and Play 2 setmanes després, perquè tot allò que vam mostrar en el Congrés ho pugui tenir la ciutadania de peu, no només els congressistes, i tenir les mateixes experiències seguint el mateix fil conductor, no?, de com els serveis digitals moderns plantegen una relació entre el món físic i el món virtual. Per tant, el Tech and Play té tecnologia, és play perquè també volem que sigui un festival, és un festival per la ciutadania, però el fil conductor és el mateix que vam presentar en el Congrés.
Com sorgeix aquesta iniciativa? Com i quan?
Aquesta iniciativa sorgeix com una evolució agafant tot el bo de la Mobile Week, de l'antiga Mobile Week, i amb l'esperit que té la Fundació sempre, que és un dels nostres principals objectius, que és apropar la tecnologia a la ciutadania, reflexionar sobre la tecnologia, les conseqüències i els beneficis i també els perills del seu ús no responsable, i per això el nom Tech and Play, tecnologia, anem a jugar amb la tecnologia, és un festival, però alhora també anem a reflexionar sobre els usos d'aquesta tecnologia. L'estructura d'esdeveniments dintre de Tech and Play, que suposo que parlarem ara, així ho demostra.
Sí, que és un esdeveniment que no succeeix un sol dia, o sigui, té una continuïtat durant uns dies i les activitats. Explica'ns una mica això, el programa, què es fa, què es farà i amb quins objectius.
L'esdeveniment són 3 dies, amb dos... marcades diferències els 2 primers dies, que són 17 i 18 de març. El que fem és tenir un conjunt d'experiències tecnològiques que la gent pot jugar, pot provar, les pot sentir, que són les mateixes experiències tecnològiques, bàsicament, que nosaltres vam exposar al Congrés, amb un relat basat en aquesta relació digital-física i en els sentits humans, olfacte, gust, tacte, vista i oïda. ¿Vale? I tindrem diversos exemples que són els mateixos del Congrés. Per tant, la gent podrà fer el mateix del Congrés. Això funciona tot el dia i tu vas provant. Estan enriquides amb altres experiències que també estan relacionades amb els sentits humans, perquè no només tenim 5. I a part, aquests 2 primers dies hi ha els diàlegs. Hi ha 4 diàlegs, 2 el dia 17 i 2 el dia 18. Diàlegs, què són els diàlegs? Els diàlegs són... com una àgora, no? És un diàleg entre experts i influencers de diverses matèries i la gent que està en el públic. És a dir, plantegem un tipus d'esdeveniment on no només els experts, diguem que llencen les seves propostes i aquí se queda ningú pregunta, sinó que es plantegen diàlegs extraordinaris entre la ciutadania. Per què? Perquè volem reflexionar sobre l'ús responsable de les tecnologies, sobre la desinformació, sobre l'esquerda digital, sobre com són els nous models de formació, sobre com ens afecta les competències digitals. I jo crec que la galeria de ponents és extraordinària. Està Txema Alonso, està Sol Rufia Caram, està Gerard Romero, està Neil Orbison. Sí, un conjunt de persones animades en aquest sentit, no? Una mica de gamificar, no? de provocar, que generen. El segon bloc d'activitats és el diumenge dia 19, que aquí deixem els diàlegs, és un dia per reflexionar, obrim això encara més a la quitxalla, als nens molt petits, fins a partir dels 3 anys, o sigui que estic obrint de 3 anys fins a els que siguin, i aquí sí que deixarem de fer diàlegs, el diumenge diguem que descansarem una mica dels diàlegs i el que proposem és una participació activa de la família en aquestes experiències i en altres activitats sorpresa, no? Perquè s'ho passin d'allò més bé els més petits.
I com combina tota aquesta diversitat d'experts que porteu? Perquè hi ha artistes, streamers, activistes, cyborgs. Tota aquesta barreja, com aconsegueu que tingui una unitat i una continuïtat?
Perquè volem, per una part, els influencers, no? Aquesta gent que té més vies per aquests nous canals de comunicació, ens permet arribar a un públic molt jove que utilitza diferents canals de comunicació que no la gent més gran, no? O que utilitza més canals de comunicació. Per tant, són un enganxe molt potent amb gent que està utilitzant tecnologia i nous canals. I unit amb l'experiència de gent que reflexiona sobre els problemes i les virtuts de la tecnologia actual, crec que tenim aquest contrapès que està sent excepcional, ja t'ho dic, el contrapès, perquè la gent participa. Quan li expliques així les coses, participa. Els influencers, aquesta gent que són comunicativament molt potents, tenen l'habilitat de saber explicar tecnologia sense parlar de tecnologia, que això és una habilitat, Tomàs, que saps que és complicada.
Sí,
i per
sí,
tant,
sí.
Busquem aquest contrapès, que serà un èxit segur.
De cara al 2024, bueno, és una mica d'hora, però teniu ja noves idees, coses que aquest any s'han quedat al tinter i que no heu fet, no sé, m'invento una realitat augmentada, virtual, jo què sé.
Bueno, aquest any hem buscat aquest relat, que ja t'he dit que és el mateix del Congrés, no? Que és serveis, o sigui, coses que ja es poden comprar en el mercat que ens afecten a la nostra humanitat, no? I que són, per això hem parlat d'avatars, per això hem parlat de metavers, per això hem parlat de realitat. Òbviament, ja estem pensant en l'any que ve, no només en el Congrés, sinó en el conjunt d'activitats que fem l'any que ve. No te faré cap spoiler, però segur que hi haurà novetats estupendes.
Bé, no sé si vols afegir alguna cosa més sobre el Tech and Play, o si no, passo a un altre tema, aprofitant que hi ets.
Bueno, jo espero que sigui tot un èxit, que podem consolidar d'aquesta manera, perquè el Tech and Play és la gran oportunitat de tenir que tenim per fer realitat el somni de que el Congrés... Aquest any vam introduir la ciutat al Congrés amb uns escenaris especials que potser la gent no... Els que no són congressistes no l'han vist, però els nostres espais físics eren una alegoria a la ciutat de Barcelona. Aviso, en el Tech and Play tenim aquests escenaris. Hem recuperat des d'un punt de vista de sostenibilitat i estem utilitzant els mateixos monuments que els he dit jo. Per tant, vam aconseguir introduir la ciutat al Congrés i ara amb el Tech and Play el que volem fer és que el Congrés vagi a la ciutat, no? Que això és una missió de la Fundació, que tothom pugui participar gratuïtament, perquè el Tech and Play és gratuïtament, de la mateixa experiència que van tenir els congressistes amb els nostres estants.
Bé, una pregunta que, insisteixo, aprofitant que estàs aquí. Fa poc es parlava moltíssim del metavers, semblava que ens canviaria el món, però ara de cop i volta ha sorgit un monstre que és el ChatGPT, però un autèntic monstre que aquest sí que ja ens està canviant la vida i la forma de treballar. Com veieu l'aparició de la intel·ligència artificial, com se diu, generativa? Des de la Fundació i com transformarà això inclús tota la vostra missió, la vostra feina?
Bueno, això és un vell somni, no? Antigament, perquè ja saps, Tomàs, que jo sóc antic, ja li dèiem sistemes experts i sempre el somni de tots els sistemes, de tots els informàtics era generar allò que dèiem el motor d'inferència, no? Màquines que aprenguessin de les seves pròpies, no? Del seu propi coneixement per generar més coneixement, que és una imitació del que es fa a la natura. Òbviament, això, ara hi ha un gran boom, tu mateix ho has dit, metaverso, boom, no? I dura uns dies, no? Smart City, boom, i dura uns dies. Hi ha termes que duren uns dies. Jo crec que, i a més en coneixeu, nosaltres ho veiem d'una forma global, és a dir, les solucions que al final la gent necessita, la gent no ha de saber si és un metavers, si és un ChatGPT, la gent necessita solucions sòlides, solucions que li resolguin els seus problemes i solucions que siguin fiables. I per tant, les solucions de la nova era digital mai seran una única cosa. M'entens el que vull dir? És
sí.
A dir, no serà només metavers, no només serà realitat virtual, no només serà intel·ligència artificial generativa, sinó que serà una combinació sòlida. Està molt bé, ara està una mica de moda, la gent ho està provant i està veient de lo que és capaç a l'enginy humà, la intel·ligència humana, perquè això ho ha fet, en el fons, una intel·ligència humana.
Sí, no, és realment sorprenent. Potser una diferència metavers, blockchain i altres conceptes, és que el ChatGPT el pot utilitzar qualsevol persona. Vaja, jo com a periodista l'estic utilitzant per generar textos o el que sigui, o generar codi de programa, en fi, coses que un mortal normal no sabien fer i ara t'ho fa el monstre.
Aquesta és la gràcia que t'he dit, no? Que al final l'usuari final, siguin sigui i tingui el nivell, el que vol són resultats, no? Llavors, darrere el ChatGPT no només hi ha intel·ligència artificial, per suposat hi ha Big Data i per suposat hi ha moltes tecnologies que la gent no sap. Però, bueno, benvingut si l'ús és bo, benvingut que aquestes intel·ligències artificials, que són un exemple de machine learning, no? La capacitat que té d'aprendre. En el Tech and Play, enllaçant una mica temes, es reflexiona sobre això. També ens ha de conduir una reflexió. Fa poc va haver-hi una reflexió sobre els robots. Segurament, Tomàs, l'has viscut, no? En substituiran. Bueno, doncs hem d'anar reflexionant també sobre les conseqüències, l'ús adient d'aquestes intel·ligències artificials i sobretot, la no generació de coses que no volem, no? Expectatives o falses d'això. D'això va el Tech and Play, continuo dient, perquè ens fa molta il·lusió. Tenim Play, que és jugar i passar-s'ho bé, i la part de reflexió.
Bueno, i ara sí, ja per acabar, i torno a dir per tercera vegada, aprofitant que tenim a l'Eduard Martín, 5G, 6G, des del carrer, des d'aquí, la gent que escoltem la ràdio o que la fem, sí, ens sonen molt bé aquestes xifres, però ben bé no sabem què és. En quin moment estem i a on arribarem dintre de poc amb telecomunicacions, vaja?
Bueno, ja saps que sempre que em preguntes això sempre dic depèn d'on, del territori. És que depèn d'on. A les àrees metropolitanes i em centraré a Catalunya, ¿vale? Estem on teníem que estar. És a dir, estem en un moment de desplegament de les primeres versions de 5G, DSS i NSA, molt avançat per totes les operadores que tenen espectre a conseqüència de les diferents subhastes. Estem on estem, on havíem d'estar, eh? Realment, segurament en altres zones. En les zones rurals estem, com ja s'esperava, més endarrerits, però estem d'això. L'any clau en el desplegament de 5G ha de ser el 2025, per tant, encara es queda una mica. I em consta que a Barcelona Capital hi ha alguna operadora que ja comença a desplegar 5G SA, que és el 5G, no?, que tots esperem que dona temps real, ¿vale?, i que sí que incorpora totes les avantatges del 5G. Per tant, estem en el moment que devíem estar. Evidentment, els desplegaments són costosos, ja ho sabíem, i respecte al 6G estem on teníem que estar, perquè s'està desenvolupant i investigant sobre això.
I l'última pregunta, des de la ignorància del tema, eh? 5G semblava que era la latència zero, ara has dit temps real. Quina serà la diferència amb el 6G? Ja no dic cert si existeix.
Bueno, la latència zero no existeix, tu ho saps, és la latència a zero. Menys de 22 mil·lisegons, menys de 20 mil·lisegons ho considerem temps real, ¿vale? La fibra té latència, evidentment. 6G, bueno, encara s'està en les primeres fases de desenvolupament dels protocols. Incidirà, hi haurà més rangs de freqüència, capacitat d'arribar més lluny, amb xarxes inalàmbriques, combinació també amb xarxes satelitals i un nucli més robust de la xarxa en general. Però això ja arribarà. Primer hem de gaudir, implantar, desenvolupar serveis sobre 5G i, per tant, ja arribarà el 6G amb tot el que ha de canviar, perquè ja saps, Tomàs, que això és una carrera de fons, és a dir, a l'estàndard 3GPP no és que s'acabi un i comença un altre, sinó que conviuen el 4G i el 5G perquè són diferents fases i també veurem quin grau d'implicació i d'inversions es necessiten. Haurem d'anar més a afavorir amb les properes versions de l'estàndard segurament la comunicació machine to machine, no? La capacitat dels dispositius entre parlar d'ells per fer una xarxa cada cop més descentralitzada. Per què aniran els tres? Però no sóc investigador, no tinc temps de dedicar-me a investigar sobre 6G, però aniran per aquests tres.
Bé, doncs res més, hem arribat així al final. Crec que, bueno, ens has posat el dia sobre el Tech and Play. Crec que haig de felicitar-vos, és una iniciativa molt maca i sobretot maca perquè abarca això, tots els sectors de la població i totes les edats, has parlat de nens de 3 anys. Bé, doncs re, insisteixo en felicitar-vos I res més, veig que la Fundació Mobile World Capital Barcelona és realment una fundació activa i més diria, una fundació realment proactiva que treballa per la mobilitat, que treballa per la innovació i que treballa per la ciutat de Barcelona. Gràcies, gràcies Eduard per haver estat aquí.
Moltíssimes gràcies a tu.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante. El món és digital.
Bé, i ara arriba el moment de conèixer un llibre, de conèixer una novel·la que tingui algun toc tecnològic, alguna novel·la que, a part de la trama de la novel·la, doncs estigui situada en tot aquest món digital que, del qual parlem en aquest programa. Per fer-ho, tenim, com de costum, la col·laboració de la Marta Clua. La Marta, setmana rere setmana, o si més no, cada setmana ens fa un resum d'una interessantíssima novel·la que, com he dit, doncs, té un interessant toc tecnològic.
El món és digital, amb Tomàs Cascant.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTech parlarem del sentit de la vida i ho farem amb Salm per als construïts en terres salvatges, de la Becky Chambers. Jo tinc la traducció al català que ha fet l'Anna Listerri i que ha editat Mai Més. Us faig una breu ressenya de la història. La novel·la ens situa en un futur on l'ocupació humana, seguint els criteris de sostenibilitat, es limita a la meitat del planeta. La resta són el que anomenen les terres salvatges i allà els humans no hi habiten. Se'ns explica que els robots, en un moment del passat, van adquirir consciència de si mateixos i van abandonar els humans i les feines que feien amb ells i diuen que van marxar a les terres salvatges i no han tornat mai més. Però això va passar fa molt i molt de temps i el seu record s'esvaeix entre si va ser un mite o bé és una llegenda urbana. Malgrat la vida confortable que sembla existir, l'Idex, un imongi del té, decideix esbrinar què hi ha més enllà de la vida que coneix i s'endinsa a les terres salvatges per trobar sentit a la seva vida. Però en arribar-hi es troba amb un robot, en Moixeró, que és allà per fer honor a l'antiga promesa de comprovar què està fent la humanitat. El robot té un objectiu a complir i és tenir resposta a la pregunta: què necessiten els humans? Resposta senzilla, almenys ho sembla, però depèn de la persona a qui es faci i de com es faci. La trobada i, sobretot, les converses entre l'Idex i el Moixeró seran d'allò més interessants. Però no patiu, perquè és una novel·la molt breu i no us ho explicaré gran cosa més. Ho haureu de descobrir. Quin seria el toc tec de la nostra història? Ens trobem davant d'una novel·la de ciència-ficció una mica diferent, amb un toc ecologista i que destila optimisme, que a mi m'ha encantat. En aquesta distòpia futurista, o potser li hauríem de dir una utopia optimista, els robots han desenvolupat la consciència i han deixat l'esclavatge al qual els humans els fem servir i han fugit per descobrir el seu propi camí. En destacaria els diàlegs entre l'Idex i en Moixeró, com tracten temes com l'ecologia, el paper dels robots i la seva integració amb els humans, però també quan parlen de les relacions que forgem, dels nostres desitjos, en fi, del que és la vida. I és que de vegades ens podem sentir perduts i no sempre tenir clar quin és el camí a seguir. Per això és important aturar-nos, respirar i mantenir una agradable conversa amb algú que sàpiga escoltar. I molt millor si és amb una deliciosa tassa de te. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
És digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante. Digital.
Bé, i fins aquí el programa d'avui. Programa el que hem tingut el Eduard Martín de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, que ens ha parlat del Tech and Play, aquesta curiosíssima i interessantíssima iniciativa de la Fundació, i ens ha donat la seva opinió sobre com va estar la passada edició del Mobile World Congress i del Chat GPT. Per acabar el programa hem sentit, com de costum, a la Marta Clua, que sempre ens resumeix alguna interessant novel·la. Avui ens ha parlat del sentit de la vida, d'un futur del planeta que està dividit en dues parts, la part ocupada i la resta que defineix com les terres salvatges. Nosaltres, en aquest programa, no arribem a les terres salvatges, però sí intentem adinsar-nos i adinsar-vos en les sempre canviants terres del món digital. Res més, fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castanque.